A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El passat dia 17, el Senat, Andreu Bea va rebre el Premi a la Trajectòria d'Internet, un premi que s'atorga des d'aquesta institució i en la qual, doncs, a l'entrega de premi de la qual va fer un discurs que hem penjat a la nostra web, un discurs d'un quart d'horeta aproximadament, que val la pena escoltar i fins i tot reescoltar, perquè està plagat de referències en aquesta trajectòria, una trajectòria que té anècdotes i una trajectòria que comença a Sitges. Comença a Sitges perquè l'Andreu Bea, que ara mateix està molt i molt lluny, va començar aquí. Andreu Bea, bon dia.
Hola, bona nit. Bona nit. Dia per vosaltres, Catalunya.
Correcte, bon dia, bona nit, perquè et saludem. Estàs a...
A Palo Alto, Califòrnia, a la capital del Silicon Valley.
Estàs a Palo Alto des de fa no gaire, oi?
Sí, de fet, des del dia després que em van donar el premi, perquè jo tenia pensat ja tornar-hi doncs, abans, i quan em van indicar el premi vaig haver de canviar tots els avions i tot, però bueno, de fet és una cosa, estic doble content per aquest premi, perquè és un tipus de premi que normalment el donen a les persones que ja s'han mort, no? Allò de la trajectòria personal i tal, o que almenys ja està jubilat, i jo penso que les coses que faré grans són a partir d'ara encara, no? I que no he acabat la meva carrera, jo tinc 46, 48 anys, o sigui que encara estic bastant... Tinc moltes coses per fer.
Home, el millor potser encara està per venir, però déu-n'hi-do la cursa que portes.
Bueno, jo sempre dic que, mira, els humans tenim 700.000 hores de duració, no?, de mitjana, i per tant hem d'aprofitar les hores i tot tant... Bueno, no sé, tenint internet ara, el món canvia, perquè les persones que abans doncs, no eren ningú... Com et diria jo, que per fer coses abans necessitaves una acumulació de capital, no? Per muntar una ràdio, escolta, o una televisió, hi havia molt poques grups, jo et diria, empreses que podien fer-ho, això. Ara, escolta, un noi amb unes idees i un canal de YouTube té més, bueno, a dia d'avui, té més gent que el segueix que una televisió espanyola, no?, per exemple.
Aquí, en el món aquest que s'ha desenvolupat, tu vas fer la tesi en el seu dia sobre el desenvolupament d'internet. Mana més la tècnica o mana més la societat? Perquè m'has fet d'entrada la reflexió aquesta. Un noi amb YouTube pot fer-ho gairebé tot. Però clar, és un noi que necessita una tècnica que en el seu dia van posar una sèrie de persones. Mana més la tècnica o manem més com a societat?
Jo crec que, a veure, és complexa aquesta pregunta, depèn, no? Perquè efectivament es necessita tota una tecnologia a sota, però la tecnologia ens ve donada, vull dir, de fet és gratuïta una mica tot el que explico doncs, amb aquesta recerca que he estat quasi 20 anys pel món buscant els pares d'internet, són persones totalment desconegudes, jo els dic els VIP d'internet, no? Són VIP perquè són vells i pobres, perquè no els coneix ningú, i gràcies a que ells van deixar doncs, tota aquesta tecnologia oberta i sense patentar, doncs s'ha escampat per tot el món d'una manera que per primera cop a la història de la humanitat tenim una plataforma única sense prefixes. Fixa't que internet no cal trucar prefixes, tot arreu igual, no? Tu tens una adreça de correu i és única i unívoca a tot el món, no? Això és lo maco. I aleshores, a sobre és bastant senzill d'instal·lar, i si et sobres gratuït, doncs, bueno, és la potència aquesta que té, no? Però, efectivament, necessita doncs, una mica d'entreno. Jo sempre dic que això d'internet, malgrat jo porto 25 anys amb la paraula internet a la meva targeta de visita, encara no sabem, estem a les beceroles, estem començant, no? O sigui, estem posant, jo sempre dic, els fonaments de la culturització de la humanitat. Però, i això serà molt bo, ens ho agrairan molt les generacions futures. I per tant, ho hem de veure doncs, com un entrenament, és com allò que la gent va al gimnàs i s'ha d'entrenar una mica, i sobretot no tenir por perquè no hi ha ningú que en sàpiga d'internet. O sigui, tothom s'equivoca, és un mitjà tan nou que bueno, fixeu-vos la gent, no sé, posant, per exemple, els seus nens al Facebook, o així, exposant... Tu no ho faries, això, pel carrer, exposar els teus fills o les persones que més t'estimes a un lloc que hi ha els bons i els dolents, no? O sigui, no. Però per què ho fem, això? Doncs, bueno, perquè ens sembla com si fos... ho estéssim ensenyant als quatre amics i ho estem ensenyant a tothom, no? Són comportaments que ja es aniran, doncs, refinant, a còpia de cops, a vegades, no? És com s'han après més. Però que després, quan hi pensem, o algú ens ho diu, ostres, doncs tens raó, no? Són eines tan potents que fa que a vegades no pensem les connotacions que puguin tenir o les coses que poden passar. Tant en positiu com en negatiu, eh? O sigui, a vegades tu envies un correu, doncs, bueno, jo vaig estar molt content amb l'experiment que vam fer al Senat, vaig enviar un correu a tots els meus amics dient, escolta, em donen aquest premi, i bueno, doncs, si hi havia 140 places, els dos dies hi havia 150 persones que em deien, bueno, ja m'he inscrit. Jo vaig dir, ostres, tindrem un problema, perquè acabarem, no? Però veus, això que et deia, no? En positiu, doncs jo, si d'una altra manera, no sé com ho hagués pogut fer, omplir el Senat amb un sol correu electrònic, no?
Totes les innovacions humanes han tingut conseqüències positives i negatives. És a dir, el cotxe permet la velocitat, però també els accidents. O sigui, no és... és inherent.
Això s'arregla, eh? Uh-huh. Això s'arregla. Mira, jo sempre predico que a l'any hi ha 1.300.000 persones que moren amb accident de cotxe al món, no? I després, bueno, l'any 2016 es va morir una persona amb un cotxe Tesla conduït autònomament, i tothom acusant el cotxe Tesla, i dic, bueno, doncs, escolta, ho fa bastant millor que els humans, no? I jo crec que aviat hi haurà el canvi cap a una conducció autònoma, i per tant, això que em posaves aquest exemple, ojalà ja no pugui ser un bon exemple, no?
Andreu, hem assistit a un canvi de paradigma? És a dir, hem tingut el privilegi de ser espectadors d'un canvi de paradigma que portarà la humanitat cap a un altre lloc que ja no veurem?
Jo crec que encara no, però estem allò a punt, saps que falta aquell bull final? Uh-huh. Les bombolles ja van fent plup, plup, plup dins de l'olla. Hi ha molts factors que ens diuen que hi haurà un canvi radical. Eh? Jo, per exemple, el discurs aquest que vaig fer, que vaig preparar, doncs, per l'acceptació del premi, explicava una mica l'any 1900... Bueno, ho podeu mirar al vídeo, no? Uh-huh. L'any 1900, tu miraves el diumenge de Pasqua, concretament a la 5a Avinguda de Nova York, que hi ha una foto molt famosa, que hi ha tot ple de carros amb cavalls i un cotxe, no? Un cotxe petitet, allà, entremig de tots els carros. El 1913, 13 anys més tard, a la mateixa 5a Avinguda, el mateix diumenge de Pasqua, hi ha tot de cotxes i es veu un sol carro de cavalls allà, no? I allò que estem parlant a principis del segle passat, que les coses no canviaven i se suposava, doncs, que no hi havia grans canvis, no? Doncs en només 13 anys es va passar a substituir, doncs, els carros de cavalls per cotxes. Eh? Sí, sí. I clar, jo pregunto, el cotxe elèctric està aquí ja, i els senyors de Tesla, els senyors de Ford, Renault, estan tots apostant cap al cotxe elèctric. Però què passa? Si et mires les 10 empreses més grans del món, vas a Wikipedia, fas la llista, 7 són relacionades amb el petroli o bé amb els cotxes. Els Volkswagen, els General Motors, són les grans empreses del món. Per tant, aquesta disrupció que ens portarà internet, en el fons, més que internet, és disfressar ordinadors de coses. Fixa't que quan vam disfressar un ordinador, el vam disfressar de càmera de fotos, escolta, va tardar, doncs, 3 anys, de 1998 al 2001, bàsicament, a desaparèixer les fotografies, diguem-ne, de tota la vida, almenys de els últims 150 anys, no? I ara, doncs, després vam disfressar un ordinador disfressat de mòbil, i l'empresa, doncs, que era un monopoli mundial, que es deia Nokia, qui se'n recorda d'ella? 5 anys va desaparèixer. I ara toca disfressar un ordinador de cotxe, eh? O sigui, posar-hi quatre rodes, però al fons serà un ordinador. I què passa als ordinadors? Que com milloren, es duplica la seva capacitat cada 18 mesos, el que en dèiem la llei de Moore.
Encara es manté la llei de Moore? Encara es manté la llei
de Moore? Sí, segueix mantenint-se. Tothom l'enterra, però se segueix mantenint. I doncs, com es logra això, maximitzar, o sigui, duplicar aquesta capacitat, no hi ha, és imbatible, perquè al cap de 2, 3, 4 anys, la cosa que tothom se n'enreia, ara ens en riem, no?, dels cotxes autònoms, encara que a alguns ens sembla que sigui una màgia, no?, això de portar un cotxe d'un punt A a un punt B, doncs ens en riem dels cotxes autònoms perquè encara van a poquet, però pim, 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 com segueixen aquesta llei de Moore, en 2, 3, 4, 5 anys, doncs veurem que ja ens semblarà una cosa normal, no?
I no correm
ho acceptarem.
No correm el risc de que aquesta innovació tan ràpida ens atropelli?
Bueno, en aquest cas, l'exemple que et poso...
Parlant de cotxes, oi?
No. Vagi la redundància. Jo crec que no. Jo crec que els homes som capaços d'adaptar-nos a moltes coses. I aleshores ens hi adaptarem i et diria més. Hi ha una cosa que és irrefutable i que jo quan era petit jo jugava doncs, a casa... I clar, d'alguna manera em deixava doncs, el tocadisc i la meva àvia em deia, oh, no el toquis, Andreu, que això es trencarà, que ho trencaràs. I jo, clar, doncs, agafava els discos i els posava i tot. Per ella, que havia nascut abans d'aquella tecnologia, tota la seva vida seria tecnologia. Per mi, que havia nascut després de la creació dels tocadisc, era un electrodomèstic. Val? Per tant, això es pot generalitzar, no? Pels nens actuals, qualsevol cosa que tu deixa-li un cotxe elèctric amb un nen o deixa-li ho veurà, ho assumeix com un electrodomèstic. En canvi, per nosaltres és tecnologia i sembla que ens hi hem d'adaptar i molts de nosaltres som tecnòfobs, no? Però, i sempre ens fa por el canvi. Però al final, el canvi, si és bo, s'adopta de seguida i la gent ho adopta com un electrodomèstic. Vull dir, no s'ha de patir. Hi ha molta gent que té ansietat per aquest canvi. No, però si és a millor... Saps? O sigui, el fet de que allò que toca internet ho fa una disrupció, o sigui, una innovació seria multiplicar per 2 una cosa, no? Però la disrupció és mínim multiplicar per 10, un ordre de magnitud més, i habitualment divideix per 10 també els costos. I sobretot en tecnologia sanitària això és fantàstic. O sigui, el fet d'abans, posem un exemple, no? Pues la Piltam, no? La càmera aquesta que et pots empassar i et fa 144.000 JPEGs, 144.000 fotografies en 10 hores de tot el teu estómac i el tracte, doncs, tot bueno, fins als
fins que surt. Correcte.
Sí, surt, exacte. Ja no diem com es recupera, no? Però, bueno, això, si abans fer una exploració, una colonoscòpia, val el material, adormir la persona, tota la preparació, això val d'ordre d'uns 3.000 euros, la PILCAM val 300 euros i està al mercat a Espanya. I per tant, és un ordre de magnitud menys i a sobre et dona més qualitat, tens més fotografies, saps? Ara el problema és que els metges no saben a vegades interpretar això perquè no els hi ha ensenyat mai ningú, no? El fet de poder tenir amb tan alta resolució allò, que aquest vermellet és algo o no, saps? Vull dir, és un altre problema que ens apareix, però ens divideix per 10 el cost i això és importantíssim. O tindre abans, quan algú es feia una ecografia, sembla que anar-se a fer una ecografia, doncs, bueno, valia tants diners i tal. Ara hi ha ecògrafs portàtils, que els estic portant a Haití, per les dones doncs, que van a donar llum a República Dominicana i es queden pels boscos, no? Perquè intenten passar la frontera pel bosc i hi ha una mortalitat de quasi un 15% materno-infantil, que és una salvatjada al segle XXI, no? Aleshores, doncs, amb la vicepresidenta de la República Dominicana li estem intentant doncs, ensenyar tecnologies d'aquest tipus, que, bueno, que és tan senzill que, com tots portem una pantalla molt bona a la butxaca, que és el nostre mòbil, doncs pots connectar aquest ecògraf directament al mòbil i de forma remota pots enviar la imatge de l'ecografia, perquè a sobre és en blanc i negre i no pesa gaire, cap a un metge, no? I això, imagina't, per medicina rural, és una passada. I això val $300, saps? Per tant, el món canvia. El món ha canviat, el que passa que hi ha molta gent que encara no s'han assabentat o no vol assabentar-se, no? Aleshores, el que hem de fer és dinamitzar, doncs, totes aquestes coses que són positives, molt, molt positives, perquè ja et dic que a sobre es divideixen per 10 ja no és només fer el que fèiem abans d'una forma més barata, sinó fer coses noves, coses que abans eren impensables, doncs que una persona pugui, per exemple, controlar, jo estic controlant la pressió del meu pare, doncs que té 90 anys, a 11.000 quilòmetres de distància, cada dia, dos cops al dia. M'entens? I si surt de la gràfica, tinc una notificació. De fet, és una teleassistència, no? Uh-huh. O sé quan ell va dinar, perquè li poses un mòbil a la butxaca i aleshores marques un punt de la Terra i tens una aplicació que es diu Life 360, que si la voleu utilitzar us l'explico perquè és gratuïta, la podeu baixar, i amb el Life 360 teniu fins a 5 persones de la vostra família o grup que podeu saber sempre en temps real on estan. Vale? Això per persones grans és ideal, perquè la que surt de casa em fa una notificació, a la que torna a casa em fa una altra notificació. Si jo veig que no surt o que no torna, doncs em preocupo i li truco, no? I això pots fer a grans distàncies, o sigui, no, allà on estiguis a la Terra, no? Uh-huh. Això és una meravella. El que passa que hi ha gent que clar, no ho sap i no... O posar un petit mòbil, un petit SIM, d'aquests que amb un operador doncs, més directament no truques, sinó que és per dades, costa 2 euros al mes, i aquest SIM el pots posar amb un collar, per exemple, tu tens un gos que te l'estimes molt i que se t'escapa, i aleshores li poses amb aquest collar aquest petit SIM i tu pots trucar al gos. Llavors el gos, òbviament no el gos, però sinó el dispositiu aquest et contesta i sobre el Google Maps et diu on està el gos, quin punt de la Terra, XY, i a sobre et dona la direcció que corre i a quina velocitat. No? Diu, està a 5 quilòmetres corrent cap al nord i tu vas allà a buscar el gos, no? O qui viu al gos, una persona amb Alzheimer o que s'ha desorientat, una persona gran, un nen petit. Clar, la internet que diem de les coses ens porta a fer coses que mai havíem pensat, no? I evitar problemes, que també ens portarà nous problemes, està clar, no? Però doncs, hem d'anar adaptant i hem d'anar doncs, legislant una mica doncs, els usos no adequats d'aquesta tecnologia.
Exacte, Andreu, perquè clar, si això és o gratis o té molt poc cost, quan val? Qui ho paga?
Bueno, la gràcia és que el desenvolupament, com l'electrònica cada cop va baixant, el desenvolupament doncs, ho pagaran els primers que compren aquestes coses, com està passant ara amb els Teslas, no? Un cotxe Tesla que és totalment elèctric, val quasi, és el tot de 100, que dic jo, són 100.000 euros, però bueno, ho paguen els primers. Però, com que et deia, que l'aplicació tant de les bateries, que cada cop són més potents i més barates, i per altra banda, la tecnologia doncs, va baixant, l'electrònica, doncs, bueno, ara aquest any que ve ja en trauran un de 38.000 euros, i després el que vagi 28 i 18, m'entens?, anirà baixant de forma que ja serà equivalent a comprar-se un cotxe normal, i per tant tens un avantatge grandiosa perquè a aquest cotxe no li poses gasolina, en comptes de tenir 2.000 parts, té 18 parts, o sigui, el podria muntar un nen en una hora, vale? Si li dones les peces, i és un motor com si fos d'escalèstic, és un motor elèctric, i ja està, i no té manteniment, entens? O sigui, és espectacular, o sigui, l'avenç. Òbviament, totes les empreses de cotxes faran el possible per retenir, que ja ho han fet, doncs als anys 70 ja va passar així, per allargar al màxim, és lògic, doncs, totes les seves línies de construcció de cotxes que han d'amortitzar els motors. Però bueno, és indiscutible que el cotxe elèctric està aquí per quedar-se i que anirà baixant. No? Quan... Si em deies, qui paga els desenvolupaments? Sí. Doncs, els primers que ho fan, i en el cas d'aquesta electrònica que et deia, més de consum, més petiteta, a veure, estem parlant de 30 euros, vull dir que no el dispositiu aquest que et dic per trobar persones o animals a companyia, que el pots comprar a Xina directament des de Sitges, o sigui, sense moure't de casa, i no és un cost gaire gran, entens? Són desenvolupaments d'idees, de gent que té idees bones i que gràcies a la tecnologia i aquestes peces, diguem-ne, que hem anat escampant gràcies a internet, les fem estàndards i llavors serveixen per tothom.
Quan vas començar o quan vas pensar començar a dedicar-te a això, t'imaginaves que el món aniria cap aquí?
No, en absolut. Sempre m'he quedat amb la boca oberta per això, eh? Quan faig descobriments d'aquests, em curioseix molt i segueixo estirant del fil i llavors intento, ara per exemple, faig el meu retiro, diguem-ne, de 4 anys, cada 4 anys, intento, com diu l'eslògan d'IKEA, no? Dius, ves IKEA i redecora la teva vida, doncs intento redecorar-me i reinventar-me i venir aquí, diguem-ne, al bressol de la tecnologia, que és el Silicon Valley, doncs per aprendre-ho que d'aquí uns anys portarem a Europa, no? I aleshores, bueno, aquí veig que hi ha molts cotxes elèctrics, Tesla, per això t'he dit diverses vegades, no? Sí, que, que el dia del Senat em van fer un regal i van portar un cotxe d'aquests elèctrics i automàtic allà, no? O sigui, sense conductor, i impressiona molt. El que passa que a Espanya, concretament a Madrid, no els deixen anar i han de portar un senyor allà assegut, vale? Malgrat el cotxe vagi automàtic, portar un senyor assegut a fer allà el peripé, no? Però bueno, doncs aquí sí, aquí hi ha molts cotxes, especialment de Google, el Google Self-Driving Car, que són molt monos, així, no sé si els heu vist mai, ja no porten ni volant ni res, porten radars per tot arreu, i són molt petitets, com si fossin de plàstic, vale? I caben dues persones, i a Sunnyvale, aquí al costat de casa, està ple d'aquests cotxes, vull dir, estan fent les proves, doncs que un dia això es esclatarà i ens semblarà tothom normal, no? El que ara mateix està passant a Sunnyvale. Aleshores, ja et dic, jo no deixo de mirar-me, és com un nen petit, no? De dir, ostres, et quedes tan parat que dius, vols portar-ho, no? I llavors estic fent com de polinizador, de vella, doncs que polinitza la tecnologia doncs, a nivell global, i em dedico doncs, a intentar donar conferències per tot arreu per escampar doncs, aquest nou evangeli tecnològic, que el que fa és que democratitza l'accés a la informació. I la democratització de la informació evita guerres, saps? O sigui, ara ja no ens poden amagar moltes de les coses que feien abans i llavors ens deien, vinga, patriòticament ens anem a esbarallar amb aquests perquè ens han dit que no sé què, vale? I a lo millor era mentida. Cada cop això doncs, és més difícil que els governants menteixin, i això és molt bo, i això és molt bo perquè evita guerres. Però aquesta democratització de la informació no es dona si l'accés no és barat, vale? I encara tenim 3.500 milions de persones per connectar. Jo miro encara el vas mig buit, o sigui, hem connectat a 3.500 milions de persones, que és una bestiesa, però encara ens en queda l'altra meitat, no? I són els més difícils perquè estan en llocs doncs, que bueno, doncs són complicats, o bé en llocs rurals, eh? Perquè jo sempre dic, el president de la Generalitat, li dic sempre, dic, mira, a mi em costa més connectar-me al nord de Catalunya que al nord d'Àfrica. I dit així, sona molt bèstia, però clar, al nord d'Àfrica trobes a qualsevol poblet un cibercafé, connectes al portàtil i endavant. I vés-te'n de Manresa per munt, aviam on et connectes, si no coneixes a ningú, no?, que et deixi la connexió, és bastant difícil. Aleshores, bueno, cal, doncs, sobretot a les zones rurals, cal fibrejar, posar fibra per tot arreu, I cal, doncs, bueno, el que et deia, posar aquests fonaments, i sense connexió no hi ha res més, i per tant encara no m'ha acabat de connectar tothom.
No
podem baixar la guàrdia.
Anava a dir, no estem fent els deures com tocaria? Com a país, eh?
No, en absolut, en absolut. No. Portem 19, quasi 20 anys de retard.
20 anys de retard? Són molts,
eh? Veuràs que hi ha... El 100% dels andorrans tenen fibra i em diràs, home, és que és molt petit. Dic, sí, però fixa't, l'orografia no acompanya gaire. I, doncs, allà tenen un operador monopolístic doncs, que ha posat fibra. Te'n vas al sud de França i veuràs que tot està fibrejat. I aquí ens estem xupant el dit. Ara sí que l'operador monopolístic que hi ha hagut fins ara doncs, s'ha decidit, però s'ha decidit a les grans ciutats, no? I encara el frena el regulador.
Anava a dir, això de qui és culpa, Andreu? És culpa més de la pròpia iniciativa privada o de la regulació pública?
De les dues coses, perquè per una banda jo entenc que invertir 100 euros al Brasil a l'operador, diguem-ne, monopolístic li interessa més que invertir-los a Espanya, perquè li dona més, i per tant, com és un operador privat, no se'l pot discutir, perquè és així. I, en canvi, quan han intentat doncs, ja posar-s'hi d'una vegada, Aleshores el regulador els diu, bueno, i t'has de repartir la fibra amb la teva competència. I llavors diu, vale, doncs freno, vale? I faré un 35% menys de les inversions que tenia previstes aquest any, m'entens? Ara que començava a arrencar, els frenen, no? I així sempre, i llavors a tot vendran que sí, sí, que el nostre país és una potència en fibra òptica i no sé què, i tal i qual. Dic, bueno, vés-te'n als Solsonets i parlem-ne.
Mm-hmm. Vale? Només s'ha desenvolupat per poder mirar el futbol, sí.
Hem de tenir ciutadans de primera i de segona, segons on te visquis. Uh-huh.
No, doncs és el que probablement està passant. Per tant, ens hem de posar molt les piles per veure el que tu estàs veient ara a Palo Alto.
Uh-huh.
Què t'has trobat, més enllà dels cotxes elèctrics, dels quals doncs, n'hem anat parlant durant tota aquesta estona, què t'has trobat de nou des de l'última vegada que vas visitar? Diguem el bressol de la tecnologia.
Sí, bueno, doncs mira, abans hi havia una mica de desànim i ara torna a haver-hi aquesta eufòria doncs, de voler canviar el món des d'aquí, no? Uh-huh. O sigui, ells volen canviar el món i el canvien, bueno, d'alguna manera... vas a una empresa que són tres i et presenten dels tres, dos són el director de ventes per a Europa i tal, dic, però escolta, dic, i el producte, diu, bueno, el producte encara no està acabat, però ja el llancem en beta i no sé què. I això ho mires amb una empresa catalana i és al revés, no? I es gasten tota l'energia en el desenvolupament del producte i quan ja quasi no tenen gasolina, que estan a dalt de tot de la pujada a punt de començar a baixar, diuen, va, potser hauríem de vendre, no? S'ho plantegen, de dir, o potser hauríem de, saps? És un plantejament molt menys agressiu que fa que després, doncs, a vegades no es puguin... O sigui, es dissenyen... I és el mateix esforç, ja que la fas l'empresa, doncs, fer-la global, bon global, encara que sigui local, per poder créixer i créixer ràpid, perquè la mortalitat de les empreses petites, i això al nostre país no ho tenim mai present, la mortalitat és molt més gran, no? Per tant, si pots, fes la mitjana o gran des d'entrada i segur la probabilitat de que es mori és molt més petita, no? Llavors em deies, home, sí, això és obvi, però com ho fas quan sigui mitjana o gran? Dic, bueno, doncs no en facis tantes. No, això de que les universitats es jacten, no? Es diuen, escolta, és que tenim la nostra incubadora 111 empresetes aquest any. Dius, bueno, i d'aquestes el 99% es moriran en menys de 5 anys, no? Aleshores, cal veure el que és important per una banda, per crear llocs de treball, i per l'altra, doncs, per tindre empreses que siguin competitives a nivell global, no? Que no és gens fàcil. No és gens fàcil perquè nosaltres tenim una regulació molt restrictiva que, per exemple, aquí a Palo Alto no tenen. Aquí, diràs, el govern no els ajuda gens, però tampoc no els hi posa tantes traves, no? Que el primer que has de fer al constituir una empresa a Catalunya és llogar un gestor, perquè si no, no saps ni com començar de tants impostos i tantes coses, quan encara no has fet ni una factura, no?
Quin món és millor? Perquè això, en el fons, estem parlant d'una qüestió gairebé cultural. Europa sempre s'ha protegit molt més determinat model de desenvolupament i Estats Units doncs, han funcionat d'una manera absolutament diferent. Aquí doncs, es pot anar a la universitat més o menys tothom, tot i que amb certes traves, però als Estats Units la gent està pagant un crèdit per haver anat a la universitat gairebé tota la vida. Per tant, els dos models són diferents en aquest sentit i és difícil imbricar un model amb l'altre perquè ja parteixen de bases gairebé culturals diferents. Tu que has viscut els dos models, en quin et quedaries?
Sí. Uf, o del mig, potser. Perquè jo critico molt els Estats Units quan estic aquí i critico molt els europeus quan estic allà. O sigui, em diran que soc criticant, però no. Perquè, a veure, hi ha coses molt bones. A veure, jo no em quedaria, per exemple, amb la sanitat, perquè és quasi inexistent, ni amb l'educació. Aquí, de fet, vaig portar els meus fills cap a Europa perquè no volia, almenys quan fossin petits, que s'eduquessin aquí. No? La cultura aquesta tan exageradament d'individualisme doncs no crec que sigui bona, almenys per a l'educació quan ets petit. I tampoc és bo el fet de... creix en una cultura del demanar permís, no? Aquí ningú demana permís, aquí la gent fa i després si has fet alguna cosa ja et renyen, no? nosaltres és al revés, hem de dir, escolta, és que no fem res perquè encara no està legislat això, saps? És, no, és com que, bueno, d'aquí que arribi el legislador a fer alguna cosa, doncs potser ja haurà passat la tecnologia i tot. Però, efectivament, és molt diferent i jo diria, com deies tu, doncs, que també és una mica cultural o fins i tot religiós, entenent que en el món cristià catòlic fer-se ric no està ben vist. En canvi, en el món cristià protestant, del lloc on estic ara, és tot el contrari. El treball dignifica i, per tant, doncs, el fer-se ric és un exemple. Clar, quins són els exemples que els joves es posen aquí? Doncs, no sé, Larry Page, el Sergey Brin, els fundadors de Google, el fundador de Facebook, se'l posen com a exemple. Aquí al nostre país ens posem a la Belén Esteban, no? Llavors dius, és cultural això?
Home, no tothom, Andreu, no tothom, tampoc, oi?
No tothom, oi? Espero que no. Jo per sort no l'he vist mai, però ningú l'ha vist mai, però és l'exemple. Uh-huh. Llavors, clar, sembla que ens intentem igualar per baix, no? I això és a vegades molt trist. I el mateix passa també amb els sistemes polítics, eh? O sigui, no, dius, com pot ser... No vull tampoc entrar massa en... Jo intento ser el més apolític possible, però a vegades dius, escolta, per ser escombriaire de Vilanova i la Geltrú, per posar-vos un exemple, a vegades dius, necessites un nivell C de català i per ser president de la Generalitat, no. Dius, com pot ser això, no? O com pot ser que per ser president del govern espanyol no es necessiti tenir un nivell mínim d'anglès, quan representes figura tot el país? I, en canvi, per ser una secretària d'administració o una recepcionista, necessites un nivell ser d'anglès o, bueno, et demanen anglès. No veus que això, el sistema, no l'hem fet gaire bé. Hi ha algú que falla, no? Uh-huh. No. O sigui, tu vas fent a l'administració pública, necessites entrar-hi, doncs, per mèrits i fas unes oposicions i, en canvi, hi arriba un nivell que en diem els polítics, que llavors dius, aquesta gent pot ser qualsevol. I jo no et dic que hagin de tindre estudis, perquè podies dir, home, doncs, escolta, una persona que s'ha fet ell mateix, que té una experiència, que ha creat empreses, que ha creat riquesa, que sap organitzar les persones, i no té per què tenir estudis, però almenys que tingui experiència. Però és que els polítics que tenim ara, la majoria són ninis, saps? Vull dir, ni han estudiat, ni tenen experiència. Aleshores,
El sistema de partits. Però bueno, de tota manera, els Estats Units també ara tenen un president tot peculiar, eh? O sigui, al final...
Sí, no. També es critico, eh? També es critico que de 300 milions de persones hagin escollit aquesta, té mèrit, eh? Té molt
mèrit. A veure, per no parlar de... Per no estirar el fil de la política, perquè la podem deixar aquí, Andreu, continues fent aquesta recerca dels orígens d'internet?
Sí. Saps per què? Perquè les persones que han creat internet, i de fet, per primer cop a la història de la humanitat, les persones que han canviat la història segueixen vives. Uh-huh. Vale? I això, bueno, no sé, al temps de Jesucrist no passava. Els evangèlics els van escriure 300 o 400 anys més tard de la mort de Jesucrist. Per tant, no hi podem buscar una fiabilitat històrica, sinó que està més de simbolisme. Aquí, en el nostre cas, doncs jo puc gravar les veus de les persones que han fet el correu electrònic, que han fet la web, que han fet totes les peces d'internet, perquè en un futur doncs els historiadors es basin en aquest material, diguem-ne, de primera mà que estic creant, i el problema que tinc és que no els coneix ningú i els haig d'anar a buscar a llocs raríssims, no? Uh-huh. I aleshores doncs segueixo, perquè tenen 70 i 80 anys i se'n van morint, així de clar. És l'única oportunitat que tenim de fer-ho ara.
I escolta, per què aquestes persones velles i pobres, com els has definit abans, ho van fer tot gratis? És a dir, ho van deixar tot obert, millor dit.
Bueno, era també una cultura dels finals dels 60 i de dir, doncs, de compartir tot, d'ajudar els altres. És un bastant cultural. I, a veure, ells també treballaven amb institucions públiques, altres no, en llocs privats, però van voler-ho deixar obert. I gràcies a això va guanyar a tots els altres sistemes, perquè hi havia 47 xarxes que competien amb internet. No és que internet hagi sortit del no-res, sinó que hi havia altres opcions, i potser algunes millors, més complicades, més cares, no? IBM, doncs, costava molt, I, per tant, aquesta va ser la que va resistir i la que va tirar endavant, doncs, perquè era gratuïta. A veure, els europeus, amb aquesta solució nord-americana del TCP/IP, en deien quick and dirty, no? O sigui, ràpida i bruta, però funciona. No? Era una mica una solució, doncs, més... I ha seguit funcionant i ha escalat d'una manera meravellosa, no? O sigui, de passada de tenir 500 usuaris a tenir milers de milions, doncs, la veritat és que és una meravella. I per això, el mes de juny passat, Angelia Lasalle, que és la meva escola d'enginyeria a Barcelona, doncs vaig portar al doctor Vincerf, que és el dels pares d'internet, doncs i li vam donar el doctorat honoris causa, no? Perquè realment el que ha fet és una meravella. És una meravella des del punt de vista de l'enginyeria, perquè és una solució senzilla que a sobre es regala, és gratuïta. Tothom pot instal·lar TCP/IP a casa seva, si vol, gratuïtament, i que, bueno, i que escala de forma, quan tothom preveia que això quan creixi petarà, doncs és al revés. Com més gent hi ha, més eficient va, més millor va.
Però també més perills, no?
Clar, mira, els perills venen d'una frase que sempre dic jo, que és la cosa més difícil de tancar és un sistema obert. Vale? O sigui, un sistema obert, clar, si tu dius allò de les portes al campo, no? Tu vas posant portes al campo, però si el camp està obert, t'entraran per aquí, t'entraran per allà. I això és el que ens està passant ara amb internet. Vale? El susto aquest que hem tingut, que jo ho veig com un assaig, el WannaCry aquest, el virus que han fet escampar, això és com un assaig. Sí. És a dir, per tothom. I jo crec que també haurà anat bé que no hagi anat a més, perquè la gent, doncs, alguns doncs, han après la lliçó de dir, escolta, les fotos les guardem a un altre puesto, amb un disc dur que estigui separat de l'ordinador, però sí, que ens l'encriptin i ens quedem sense res, o, bueno, doncs tot el que en diríem patrimoni digital s'ha de guardar, no? I aquests sustos, igual que a vegades quan ens agafa un virus o que se'ns trenca un disc dur, hem de fer servir per poder millorar la nostra seguretat, la nostra, bueno, saber que aquestes coses poden passar. I per això us dic, doncs, tota aquesta, per una banda, doncs, continguts inadequats i per altra banda, doncs, virus i porqueries que corren, són alertes de dir, bueno, hem creat una gran arma, però clar, és de doble fil, i que a sobre el no haver-se dissenyat la seguretat des d'un principi, és molt difícil ara afegir-la. Aleshores, segurament si haguessin posat les... Jo sempre ho he preguntat, si haguessin dissenyat i construït el tema de seguretat al principi, no s'hagués desenvolupat la xarxa perquè hagués sigut un sistema molt més complex i no s'hagués escampat tan ràpid.
En el moment que tanques, ja no ho tens tan obert, esclar. A veure...
Tu mateix ho has dit. Sí, sí. És una tensió, no? És una tensió entre les dues. A dir, escolta, vols estar segur? Vale, doncs desenxufa. Home, però si desenxufo em diràs, llavors no puc accedir a continguts. Bueno, vale, doncs tens una cosa ni absolutament segur, no hi ha cap sistema que sigui absolutament segur, ni que estiguis tancat a dintre una caixa de forta d'un banc, no? Quan teniu algú robar-te. I però clar, si no estàs connectat al món, doncs perds els avantatges que té.
Del discurs que vas pronunciar fa ara uns dies al Senat, vas explicar diverses anècdotes. Ens en quedem amb una que ens va semblar molt bona, que és quan la teva àvia et deia que per què havies muntat una empresa de productes de neteja o una cosa similar.
Sí, és que l'any 92, si tu parlaves, no la meva àvia, o sigui, que ella m'explica una mica l'anècdota, és a dir, quan jo li dic, em diu, bueno, i què et dediques ara? Després tant, que et veig molt enfeinat, dic, bueno, dic a internet, i la pobra dona es va quedar amb la cara així tota com compungida, diu, quina llàstima els teus pares, tants anys pagant-te els estudis, perquè et dediquis a coses de la neteja, no? Clar, i ella pensava que internet era, no sé si neteges internacionals o que li devia semblar paraula d'internet, però a qualsevol empresari que li preguntessis l'any 92, i ara tots ens en riem d'això, però li sonava igual, li sonava empresa de neteja, això, d'internet. I la veritat és que per sort ha anat evolucionant i ara ja no ens preguntem el que és internet, però abans jo recordo per vendre internet havies de fer un curs d'internet perquè la gent no sabia què era, no? Jo els havies d'explicar abans. Havies
d'explicar el producte abans de la venda, oi?
Clar, i ho veníem de dir, escolta, doncs això del fax, mira, ara serà molt més barat perquè per correu electrònic, tal i qual. Són doncs, anècdotes que ara fan gràcia, però que en aquell moment era el que passava. Tu pensa que, una altra anècdota que no vaig explicar, per falta de temps, allà doncs era quan, amb els dominis, no? El registre dels dominis, que es van posar tan durs amb el punt S, que jo recordo haver registrat doncs, plaza i genés, no? I la paraula plaza era, no, és demasiado genérico, no se puede registrar, no? O, per exemple, quan em van demanar amb l'arquebisbat de Barcelona, quan, doncs, és el registre, ens demanaven, em van dir, i qual és la fecha de constitució de l'empresa? Dic, pues miri, no sé si va ser el dia del Sant Sopar o l'endemà, no?
Aquesta és molt bona, eh?
Bueno, doncs bé, és clar, és que dius, bueno, doncs són tan estrictes que al final ja no saps què fer, no?
Andreu, vas passant sovint per Vilanova, per Sitges?
Sí, home, i tant. Bueno, per la festa major sóc passant-hi l'agost. És fonamental i, sobretot, ara potser no hi passaré tant, doncs, perquè, com sabeu, el meu germà, en Joaquim Beà, Josep Beà, doncs, ens va deixar víctima d'un càncer terrible. Però, bueno, la veritat és que li vaig dedicar doncs, tot aquest premi de perquè ell va ser un dels pioners, vull dir, una persona que ha viscut 30 anys a la selva, a tota Espanya, si tu preguntes veuràs que n'hi ha un o cap, no? Era com, jo li deia com si fos el Cousteau, però de terra, no? Feia models matemàtics de comportament animal i va substituir a la Universitat de Barcelona el doctor Sabater Pi, que és el que va portar el floquet de neu. I, de fet, ella era una persona molt discreta i no deia mai el que feia, però li devem moltíssim. Per exemple, allà a Mèxic, a l'últim lloc on estava, s'ha doblat la població de monos gràcies a la seva, doncs, als programes d'investigació que portava ella allà. I aquests monos, que segurament, si dic aliata paliata, ningú sap de què parlo, però si heu vist els que són pares, la Dora l'Exploradora, doncs el mono botes, el petitó, allò és un aliata paliata, que és el que hi ha a les selves de Mèxic. I com és, això es fa a Mèxic, a Califòrnia, aquests dibuixos, doncs agafen...
L'han agafat d'allà. Doncs amb aquest record també a Joaquim Bea, que doncs, està enterrat aquí a Sant Sebastià, o sigui que també tens un lligam permanent amb Sitges. Joaquim, perdó, Andreu, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i esperem poder-la recuperar doncs, amb més resultats respecte del que estàs veient ara a Palo Alto.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i, com sempre, Sitges està a l'avançada en tecnologia i en coses doncs, culturals. I m'agrada molt sempre poder parlar de Sitges a Califòrnia i ho coneixen. Curiosament ho coneixen doncs, a la nostra vila. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Andreu, i fins aviat.
Adéu-siau.